al dia a Menorca, amb Clara Imamí i Pere Gibert.
La xifra de morts a causa de la riuada del passat dimecres a la frontera entre Nepal i la Xina ja supera les 1.000 persones mortes. Més de 4.000 persones continuen desaparegudes, entre milers i milers de persones que continuen amb les difícils tasques de rescat sense descans, amb una situació cada vegada més extrema per mor de les dures condicions climatològiques de la zona. Una nova catàstrofe natural que ha ocasionat un desastre humanitari a aquesta zona del món. Els experts continuen intentant donar resposta del perquè de la gegantina onada d'aigua i fang baixant des riu i colpejant els habitatges de la zona. Hi ha experts que diuen que són conseqüència d'un terratrèmol, altres que va ser per mort d'un col·lapse glacial. Sigui com sigui, les conseqüències ens arriben cada dia a través de les imatges del país. A Menorca, un grup d'excursionistes que van ser el mes de febrer en aquesta zona ha iniciat una campanya solidària per ajudar els qui continuen lluitant per sobreviure després de la tragèdia. Avui ratllarem amb ells. Molt bon dia, amigues i amics. Benvingudes, benvinguts al Dia Menorca i Vetrà Ràdio. Avui és dimarts 1 de setembre.
Benvinguts al Dia Menorca.
Bon dia, Menorca.
Benvinguts i benvingudes.
Comença l'espectacle ara.
September morn. We danced until the night became a brand new day. Two lovers playing scenes from some romantic play. September morning still can make me feel that way. September morn. We danced until the night became a brand new day. Two lovers playing scenes from some romantic play. September morning still can make me feel that way.
Sí, família, sí, ja el tenim aquí. Benvingut al mes de setembre. Sí, cert que molts i moltes esperàveu amb ganes l'arribada del mes de setembre.
Still can make me feel that way.
Avui, 1 de setembre, és el Dia Internacional dels Primats i és Dia Mundial de la Dactiloscòpia, una celebració que cerca retre homenatge a Somu, que va veure i descobrir la importància dels rastres biològics dels éssers humans per reunir proves si hi ha qualque crim. Pere Gibert, com estàs? Bon dia. Qui és aquesta lota que te crida així d'aquesta manera? Pedro!
Una senyora, que es va fer famosa. Sí, diuen que és famosa.
És fan teva.
Sí.
No, no tindràs res a veure amb qualque crim.
No.
Avui que tenim també dia de crims. Mira,
no.
Quina música avui, avui.
No,
mira, quina música.
Encara no m'he carregat ningú.
Oh. Vol dir que ho tens en ment?
No.
Ah, pensa que... Agafem-li les seves empremtes, per favor.
M'esteu fent por.
Home, però si de cas... Bueno, va, que ratllarem un poquet d'aquest home que va veure aquesta importància d'agafar-te l'empremta i veure si coincideix amb ses d'escrim. Era un senyor astro-hongarès, en Juan Bucetic, o alguna cosa així. Ell va acabar... Sí, Bucetic, és un poc el seu llinatge. Va acabar visquent a l'Argentina, allà va descobrir el poder de les petjades i de ses empremtes dactilars per resoldre crims misteriosos. Ell va fer ses primeres fitxes d'empremtes del món i, a més, les va classificar en grans grups depenent de les seves formes més genèriques. Gràcies a la seva tasca, la policia argentina va identificar l'any 1892 a una assassina, na Francisca Rojas, una dona que havia matat els seus tres fills i que havia culpat el seu marit de l'assassinat, però una empremta que havia deixat a l'escenari del crim la va delatar. Allà es va demostrar l'eficàcia del mètode de les empremtes.
Música.
Ai, les empremtes protagonistes de pel·lícules de crims mítiques, de grans novel·les d'assassinats i misteris. A Menorca, per exemple, n'hi ha una. Un policia local, en Juan Luis Jané, aficionat també a sa història, va escriure el llibre Menorca Criminal, on aglutina els 15 assassinats més sonats de la història de sa nostra illa dels últims 200 anys. Des del crim de Jacuzzi de Ciutadella o el de sa maleta d'en petit César o alguns més llunyans del segle XIX. Tot un relat d'empremtes i misteris que repassen sa història criminal de sa nostra illa.
Em passa setembre, melangiós i content, quan les hores s'aturen i m'encanto amb la gent.
Vinga, saludeu, saludeu. Vale.
Saludeu, saludeu. Excel Camarasa, com estàs? Bon dia.
Què tal? Bon dia.
Benvingut
bon dia.
Al mes de setembre.
Gràcies, igualment.
Molt, molt bé, gràcies. És que ahir ja feies feina i ja veu estar junts, però com que jo ahir vaig marxar a la meitat del programa, no vaig poder allò xerrar massa bé amb tu. T'ha anat tot bé, aquest
estiu? M'ha anat molt bé, i a vosaltres?
Sí? Ens ha anat prou bé,
doncs
sí.
Doncs mira, tothom feliç.
Sí. I el mes de setembre, què tal? Com l'afrontes?
Doncs amb moltes ganes.
Amb moltes ganes.
Nova temporada.
Fantàstic.
Hem tornat als informatius.
Molt bé.
Amb energia.
Fantàstic.
A tope.
A tope. Que t'hem d'agafar també ses empremtes? Qualque assassinat a la vista que tinguis ganes de realitzar?
No encara.
No encara.
No encara.
Sempre hi ha algú que ens ve al cap, no?
És que això no s'avisa.
Que és que no ho faríem mai, hem de dir que no ho faríem mai.
Si fos premeditat.
I és bé que a vegades dius, ai, és que si aquesta persona desapareixés.
Acabo de tornar de vacances, encara no tinc aquests pensaments intrusius. Dóna'm uns mesos.
D'aquí uns mesos, ja hi tornarem
dies,
a ser.
Dies, bé, hores.
Que, en fi, el dia Menorca, des d'ara fins la una en directe, esperem que us agradi. És menú que tenim preparat per avui, que és...
Conversarem amb en Guillermo Marqués, qui conjuntament amb un grup d'amics de Ciutadella, com comentaves, Clara, ha posat en marxa una campanya de donacions per a Nepal, on va ser d'expedició el mes de febrer d'enguany, just a la zona que va quedar més afectada per la riada. Parlarem també amb l'escriptor Joan Pons, que avui marxa de viatge cap a Istanbul, convidat per l'Institut Cervantes per presentar-hi la seva novel·la dedicada al pirata Barbarroja, coincidint amb la commemoració del saqueig a Mo l'1 de setembre de l'any 1535. Avui és dimarts, ens visitarà el genealogista de capçalera de l'Aldia Menorca, Antoni Tudurí, amb la seva secció, les excusetes d'en Tudurí.
De moment estem per ara perfectes.
I esperem que ho seguim estant de perfectes. Feliç setembre a tots els nostres oients. Excel Camarasa, per on passa l'actualitat avui, 1 de setembre?
Doncs avui és el dia entre el plenari que s'havia de celebrar ahir i el que se celebrarà previsiblement demà de matí. Per tant, dia de contactes, de negociacions entre PP i PSOE per mirar d'arribar a un acord per modificar la llei de reserva de biosfera i aplicar restriccions a l'entrada de vehicles a l'illa. Tots els partits s'han donat 48 hores de marge. Els populars governen en minoria, recordem, i per tant necessiten suports. El plenari d'ahir es va posposar fins demà i mentrestant Més per Menorca avança ja que votarà en contra de la proposta i a més lamenta que el PSOE, diu, li faci el joc als populars. Sentim la portaveu de la formació ecosobiranista, Noemi García.
El problema han estat 3 anys de falta de voluntat política del Partit Popular. Han sentit qualsevol excusa, estudis, càmeres, convenis, reglament, i just ara, a 8 mesos de les eleccions, per fer veure que han fet alguna cosa, s'inventen i volen fer creure a tothom que fa falta canviar la llei per poder limitar l'entrada de vehicles. Això és oportunisme polític i sorprèn que el Partit Socialista entri en aquest joc.
La consellera no adscrita, Maite de Medrano, no ha estat mai partidària tampoc de limitar l'entrada de vehicles. La principal sòcia de l'equip de govern obliga ara el PP a cercar aquests nous suports antes que cal una majoria qualificada per aprovar la proposta i no només el vot de qualitat del president Dolfo Vilafranca. Però avui també és notícia, el 1 de setembre, que els centres educatius reobren les seves portes, coincidint amb el 1 de setembre s'incorporen a la feina els docents que preparen l'inici de curs que comença la setmana que ve. La gran majoria de places estan a dia d'avui cobertes. Així ho ha reconegut el conseller d'Educació, Antoni Vera, en una entrevista a IB3 Ràdio. A hores d'ara n'hi ha tan sols 2 de vacants aquí a Menorca.
Han pogut adjudicar, han pogut cobrir el 99% de totes les vacants docents que hi ha pel curs 27-27. Mos queda un 1%, que és que hauran de continuar fent els processos a partir de dimecres, de demà dimecres que s'obri el procés urgent i que creiem que en una setmaneta ho tindrem cobert.
Un curs que està marcat per l'entrada en funcionament de nous equipaments. El més immediat és el nou centre integrat d'hoteleria i turisme de Ciutadella i en uns mesos ja la nova escola d'Esmercadal. Precisament a la formació professional és on més dificultats hi ha per trobar docents, sobretot en algunes especialitats.
Per ordre de Formentera, Eivissa i Menorca són les illes que tenen més problemes de cobertura de places o que costa un poc més cobrir i que, a més, en les especialitats de totes les Balears costa un poc més cobrir les especialitats de secundari i batxillerat, però sobretot també les especialitats de formació professional o règim especial, és a dir, conservatoris o escoles oficials d'idiomes.
Els alumnes tornen a les aules el proper dia 10. I acabem a Ciutadella, que emprarà 5 dels prop de 30 milions d'euros del romanent de tresoreria per destinar actuacions urgents, com per exemple la climatització del geriàtric municipal, també de la policia local, a més de les obres del Saló Gòtic de l'Ajuntament. Es fan servir els estalvis també per pagar 500.000 d'euros del deute pendent de la sentència judicial dels terrenys de la pista voltadora. Encara hi quedaran, però, 4 milions per pagar d'aquest únic deute que té hores d'ara el consistori. Més de la meitat dels diners, concretament 2,6 milions, serviran per pagar el plus d'insularitat als funcionaris. El regidor d'Hisenda, Llorenç Ferrer, considera que totes elles són inversions que no poden esperar.
Són actuacions que considerem que s'han de fer i s'han d'executar i són inajornables, perquè entre elles, per exemple, hi ha una planta refrigeradora de geriàtric municipal que sabíem que s'estava esgotant però que ha estat durant aquest estiu quan ja ha dit prou. Per tant, no podem deixar en les nostres persones majors, en els nostres avis i àvies que estan en el geriàtric municipal sense una climatització.
L'oposició, en canvi, critica que l'ús d'aquests romanents és legal només per fer front a qüestions d'urgència que no es poden posposar. Joan Manejam, regidor del PP.
De tot el que vostès duen, senyor Ferrer, només tres coses se salven. El plus de residència, que ho hem de pagar sí o sí, ja que el senyor Sánchez mos obliga, la regularització de pagaments amb extrajudicials, que hem d'arreglar la situació completament irregular que vostès han generat, com per exemple el pagament de les obres del Saló Gòtic, i els 500.000 euros que destinen a amortitzar anticipadament part, només part, de la pista voltadora.
El PP sosté que la major part d'aquestes actuacions es poden incloure en els propers pressupostos municipals i acusa l'equip de govern de manca de previsió i de voler actuar ara, diu, per la proximitat amb les eleccions.
Aquestes són les notícies. Aquesta hora del dia, a les 2:30, en Excel Camarasa vos encontrarà més i millor, més ampliades i més precises.
Millor és difícil, però més ampliades sí.
Gràcies, fins d'aquí una estona.
Sí, és un despiporre total.
The sun went out just like a dying ember. That September in the rain.
Meravellosa, meravellosa secció musical dedicada al mes de setembre d'en Jordi Fàbregas. El control tècnic, que tenia moltes ganes de setembre. És que té una llum especial al mes de setembre, sí o no?
Sí, el mes faig els anys, jo, el setembre.
Ah, quin dia?
El 28 encara queda.
28, vinga, apuntat.
Quina ja hauries de tenir apuntat de fa uns anys.
Meteorologia, sí, sí, ho tinc, però és que la gent la canvio cada any, llavors cada any la
apuntaré. Ah, és bé. Què diu l'agència? Diu que després d'un matí assolellat, ara a partir del migdia, poden aparèixer alguns intervals de núvols mitjans i alts, amb probabilitat baixa d'alguna precipitació feble, ocasional i amb fang. Continua la calor amb temperatures que oscilaran entre els 22 i els 33 graus. Pel que fa al vent, bufa de llevant, fluix i acompanyat de brises costaneres. Ara mateix a Mou tenim 29 graus, una humitat del 59% i una sensació tèrmica de 31 graus.
I escolta'm, tu ja tens apuntat quin és el dia del meu aniversari?
A l'agenda de fa 3 anys, sí, crec.
Sí,
3,
sí, 4. I no, tampoc sabries dir-ho, eh? En algun mes ho pots ubicar?
Ets Tauro? Sí. Ets Tauro?
Tauro, no.
No, és veritat, Tauro. Verge.
Tampoc.
Verge, no. Verge menys. No. No.
Gens
verge. Gens. No, tampoc, zero.
Ja, sí. Géminis.
Tampoc.
Bessons.
No.
Pistis.
No.
Lliure,
zero.
Libra.
No.
Càncer.
No.
No en sé més.
Capricorn.
Ah, Capricorn. Joder.
Les 12:19. Sí? Pausa i seguim. Capricorn.
Jopelines.
Va bien. Vos lo estáis pasando bien.
Això es tracta.
Sí, sí, fem una aturadeta i ara tornem.
Ja ha quedat bé.
El dia Menorca. Ara tornem.
IB3 Ràdio és informació.
IB3 Ràdio estrena nova temporada més aviat que mai. Dilluns 31 d'agost, la ràdio pública presentarà la seva proposta pel 2026-2027, amb programes reformulats i millorats, amb noves veus i nous continguts, amb una aposta per la informació sense deixar de banda l'entreteniment. Consulta la nova programació a ib3.org/ràdio.
Si te dic càpsula, que te venes cap primer de tot.
Si a tu te dic vel,
tinta,
mur, cornada.
Però les coses sempre es poden millorar. Ara, entre avui i demà, ampliem a 2 hores amb més contingut i un bon equip.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a les 8 del vespre, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
El dia Menorca, fet a casa.
Les notícies que ens arriben del Nepal són colpidores des de la devastadora riuada de dimecres passat. En aquests moments, les xifres de persones mortes superen el miler i encara hi ha més de 4.700 desapareguts entre Nepal i el Tíbet. Les tasques de rescat continuen a dia d'avui sota unes condicions extremes i perilloses i organitzacions de diferents punts del món s'organitzen per fer arribar ajuda a la població afectada.
És el cas d'un grup d'amics de Ciutadella que, el passat mes de febrer, van fer un viatge a la zona afectada per la riuada i ells estan impulsant una campanya per tal de poder fer arribar l'ajuda a les persones afectades en aquesta zona. Tenim comunicació amb en Guillermo. Guillermo Marquès, del grup d'amics de l'expedició Nepal, el febrer 2026. Com va, Guillermo? Bon dia.
Bon dia, Clara. Com estàs?
Molt bé, i tu?
Molt bé, un poc nerviós de xerrar amb vosaltres, però bueno, sobretot l'agraïment de l'oportunitat i, bueno, i fer conèixer aquest event que farem, que és veritat que el poble de Nepal ho necessita realment.
Guillermo, conta'ns un poquet com va ser aquesta expedició que vau anar el mes de febrer, a quina zona vau estar?
Mira, nosaltres som un grup d'escafandrisme, bastant diferent del que vam fer, i cada any sempre fem qualque viatge de busseig, i aquesta vegada jo ja havia tingut la primera oportunitat de poder fer un trekking a Nepal, però un trekking petitó de 2 dies, i bueno, vaig enredar un poc en el grup perquè hi aniguéssim. I bueno, el que vam fer, vam partir dia 26 a Kamandú, vam fer un quart de dies allà a la capital, i després vam fer 7 dies al Vall de Lactan, i vam tenir l'oportunitat, perquè és un trekking que comences el primer dia i el darrer dia a Saibrabussi, on justament ha passat la tragèdia aquesta. Vam poder conèixer la família de l'hotel, que quedava realment destruït, tot tapat de fang. I clar, i ens sentim un poc en la tristor aquella d'una família que hem conegut, que ens ho van donar tot, que per nosaltres han de somriure 24 hores i que es van portar molt bé i van decidir, mira, tenim que fer alguna cosa per ajudar-los, perquè és un país que realment sempre van enrere econòmicament i quan els passa cosa, clar, no tenen les ajudes que en poden tenir els països europeus o Espanya, saps?
Les tragèdies com aquesta, sigui un lloc o un altre, sempre són devastadores, però hi ha especialment zones del món que encara són més devastadores, i és el cas d'aquesta zona de frontera entre Nepal i la Xina. Per tant, coneixeu bé el lloc que està afectat i una de les famílies. No sé si teniu o heu pogut tenir comunicació, o podeu saber qualque cosa en aquest hotel on estava, o sabeu en quin estat ha quedat?
L'hotel ha quedat totalment destruït, i fins i tot hi ha imatges per Instagram que van poder identificar l'hotel, que es deia Hotel Guest House Himalaya, i ens van quedar de pedra. I el que és el ball de Sebre-Bussi ha quedat totalment tapat de fang.
Per tant, veu estar a la zona més afectada per la riuada.
Sí, 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 ha estat el darrer, perquè compte que va començar tot a la frontera amb el Tíbet, cap a la zona de Bagh Mati, a 5.400 metres, cosa així, i clar, i va agafar el que és el calce del riu Trishuli, i clar, i va arribar, clar, costa cap a baix, imagina't, és que va arribar un moment que hi havia les orades de fang i tot el que s'endua cap en van, arribat a 200 quilòmetres per hora, i clar, i Sebre-Bussi, que estigui a 1.400, imagina't, ha estat un dels darrers pobles afectats i en tota la repica. Clar, que la gent d'aquesta esquina que no ha tingut temps de poder fugir. I és que hi va replegar, no ha pogut viure. I hem estat xerrant amb en Sherpas, amb la gent que ens van acompanyar a trekking i tot, i ens han dit que l'hotel ha desaparegut totalment.
Així que heu tingut comunicació amb persones que vos van acompanyar. Clar, en aquests viatges on te feis una expedició en un país com Nepal, i a més és una excursió que feis, un trekking, són viatges que teniu que anar acompanyats de persones de la zona, en aquest cas, Sherpas.
Sí, Sherpas, i vas amb guia i en Sherpas. Destacar que Sherpas és una ètnia de Nepal que ells es dediquen realment a això, són els porteadores, com diríem, saps? Ah. I bueno, però és una gent que és increïble, la feina que fan i tot. I volia destacar, si no t'importa, que ja m'ho han dit sobretot que ho digués, Nepal ha tingut aquest problema, sobretot el Vall de l'Atlant, però segueix sent un país segur, se poden fer molt de trekkings, justament el que és la zona de l'Antan, que nosaltres vam tenir l'oportunitat de conèixer, no es pot fer, però hi ha altres zones que se pot anar tranquil·lament, que no hi ha cap perill. És a dir, que si gent que tingui un viatge planejat per anar allà, per fer un trekking, per viure una experiència, que no torni enrere i vagi. Que ara, més que mai, necessiten del turisme i l'aportació econòmica que dona el sector turístic.
Evidentment, són coses que no es poden cebre, són catàstrofes que no tenen explicació i que no tenen per què repetir-se, ni tampoc tenen que repetir-se en altres punts. Prudència només, però tampoc cal exacte, no? Com és la gent d'allà, Guillermo, que rellamen un poquet de l'entorn, de com viuen, de com acompanyen, de com viuen també que persones com vosaltres, des de Menorca, escolliu aquesta zona del seu país per anar a fer un trekking?
Sí, és increïble, perquè té un paisatge, esclar, per això es diu Nepal el techo del mundo, és increïble, sempre acompanyat amb un riu, suor, així com bordeges una muntanya, te trobes una estupa, un temple budista, és una cultura, se mescla el budisme, l'hinduisme, dues religions que es duen molt bé, són tan agermentats, i és veritat que gastronòmicament és un país increïble, els paisatges, la gent que t'ho dona tot, com te deia abans, pots necessitar ajuda o el que sigui, i el poc que tenen, t'ho donaran. Cosa que tal vegada aquí ens fa falta un poc a Europa, que el que és nostre i no ho donem als altres, ells no. Ells ajuden a tothom, i és veritat que amb això, qualsevol persona que se'n vagi a Nepal se sentirà molt ben acollit i que si passa res pot estar ben tranquil, que és un país amb una cultura increïble.
I de són ells ara que necessiten ajuda. En què consisteix la campanya que heu engegat al grup d'amics?
Mira, nosaltres sempre tenim la costum, quan fèiem un viatge, que ho posàvem ara fins al Moix Negre, Ciutadella, que vull fer un recordatori, que moltes gràcies a en Enrique, que és un dels gerents de Cototo Wifi, i també gerents de Cine, que ens ha cedit la sala sense cap cost, per nosaltres poder fer això. I sempre convidàvem els familiars, els amics i tot. I aquesta vegada amb el viatge a Nepal ho vam fer en plan així petit comitè, perquè dic, no, tal vegada no crida tant l'atenció com el tema dels busseig, però van dir, mira, aprofitarem que tenim el vídeo, que, remarc, és un vídeo amateur d'un grup d'amics que fa un viatge i que no és un reportatge National Geographic, que és gent que vengui que no s'esperi una cosa així, però bueno, passarà una bona estona i a la vegada tindràs l'oportunitat de poder deixar un donatiu, sigui el que sigui, que tot serà benvingut.
Es projectarà aquest vídeo que heu realitzat en aquest viatge, no? Per tant, una pel·lícula que mostra un poc la vostra experiència en aquesta zona. Això serà diumenge, dia 13 de setembre, en el cinema Es Moix Negre?
Així, a les 11:30 del matí.
I de projecció de la pel·lícula de l'expedició del grup d'amics del Nepal, quan sou, Guillermo, en el grup d'amics?
Són 10. van ser 10 i bueno, i va ser veritat que els qui vengui s'ho passarà bé, perquè és veritat que som un bon grup d'amics i t'ho dic, van fer un bon show. La pel·lícula no mostrarà la realitat del que està passant actualment, però bueno, una cosa no lleva l'altra, és a dir que el que dèiem, si qualcú vol venir a passar una bona estona, que vengui al cine, i després si realment vol veure les imatges del que està passant actualment, tenim prou redes socials, Instagram, Facebook, i hi ha prou informació.
Les imatges que mos arriben són devastadores, el patiment de la gent que allà que està patint, això és com totes les catàstrofes naturals, és inimaginable. Vull dir, no podem ni podem empatitzar, però no podem ni saber el que estan passant en una zona com és aquesta, que és la tan afectada per aquesta riuada de fang i d'aigua, que les imatges dimecres passat ja ens colpien el cor, perquè bueno, ja es veia que les conseqüències i el nombre de persones desaparegudes i de morts, sobretot, no atura de créixer. I de tothom convidat aquest diumenge, dia 13 de setembre, en els cinemes Mos Negre, a les 11:30, projecció de la pel·lícula del grup d'amics de l'expedició cap al Nepal del febrer del 2026. Allà es podran deixar els donatius. Hi ha altres canals per deixar un donatiu per fer-los arribar a tota la gent afectada, Guillermo?
No, la veritat, mira, vaig estar, la dona que m'ha ajudat amb el tema de banc, vam estar intentant obrir una compte i tot, però, bueno, tenim el gran accionista número 1 d'Espanya, que és Hisenda, i si qualcú fa un donatiu pel banc, ells s'enduen un 75%.
Imagina't.
Bastant trist. Sí, sí, per això que diem, al final, més que ajudar al Nepal, ajudarem a les nostres polítiques, que no entraran dins d'aquest tema, però, bueno, per això ho farem tot amb efectiu i farem la transferència a l'empresa de trekking que, bueno, que van contratar, i ells ja ho repartiran per la gent que... Ells, entre ells, ajuden bastant, perquè hi ha diferents comptes del Ministeri del país d'allà, però, clar, ens estimem més directament a la gent local i entre ells que ho reparteixin i ja sabran el que tenen que fer i, bueno, i ho repartiran els qui més ho necessita, la veritat.
I d'un important, i gràcies també en nom del Dia Menorca, de la població, de tothom, perquè aquestes iniciatives solidàries fan falta i aquesta recaptació de doblers per als afectats de Nepal, que a més, com bé dius, Guillermo, de cara de tu a tu, des d'aquesta iniciativa, des d'aquesta activitat en els cinemes Moix Negre i Valtros, que veu estar passat el passat mes de febrer allà i teniu línia directa amb ells, els hi podreu fer arribar al 100% tota aquesta ajuda perquè puguin intentar refer el que els hi ha llevat tota aquesta riuada. I moltes gràcies també per estar amb nosaltres avui explicant-vos un poc, que sigui un èxit aquesta iniciativa, i tothom
moltes
convidat.
Gràcies. Esteu convidats i, bueno, i repeteix, moltes gràcies a Valtros per donar publicitat d'aquest event que farem i bueno, i esperem que no se repeteixi més, que això serà bona senyal, que vol dir que no passen més coses com aquestes.
Una forta abraçada a tot el grup de l'expedició del grup d'amics del Nepal del 2026, i gràcies que ens has enviat també unes fotografies que d'aquí una estona, per posar-vos cara, penjarem a les xarxes socials del Dia Menorca.
Perfecte, moltes gràcies a vosaltres.
El Dia Menorca. Ara tornem.
Tres ràdios, dial.
Hi ha coses que no canvien, com Tèntol.
Tèntol!
Tèntol!
El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tèntol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio.
El Dia Menorca.
Seguim en directe al Dia Menorca, canviant de tema. Els primers dies del mes de setembre es commemora un dels moments més importants de la història d'amor. L'any 1535, l'almirall més conegut com el pirata Barbarroja va atacar el port maonès en un dia tràgic a la història, conegut com a saqueig d'amor. La nit de l'1 de setembre, l'armada de l'Imperi Otomà va entrar en el port d'amor camuflada dins vaixells imperials que tornaven de la conquesta de Tunísia. Quan els frares Bartomeu Genestà i Francesc Coll van anar rebre els tripulants que es pensaven que eren de naus imperials es van donar compte que no, i allà va aparèixer l'exèrcit turc amb 2.500 soldats sota el comandament i les ordres d'en Barba-roja. Tot i la resistència del poble d'Amor, la ciutat va caure visquent un dels capítols més cruels de la seva història. Coincidint amb la commemoració dels 481 anys d'aquest atac, l'Institut Cervantes ha convidat a l'escriptor menorquín Joan Pons a presentar la seva novel·la Barba-roja a la seu que té l'Institut a Istanbul, una bona ocasió per recordar aquells tràgics fets que van portar a l'infern Amor. Tenim comunicació via telefònica amb en Joan Pons. Bon dia, com va, Joan?
Hola, bon dia.
Bueno, a unes hores d'agafar l'avió cap a Istanbul, per què la importància de presentar la novel·la a Istanbul, justament una ciutat turca?
Sí, jo crec que és un gest polític, perquè han passat tant de temps, i és un fet històric molt important, i jo crec que en els petits gestos, no? En els petits gests d'anar allà, ja que m'han convidat a explicar la història des del punt de vista de moda, d'Occident, i també copsar la seva visió de aquest atac i d'aquesta relació. Perquè, clar, jo, una de les coses que em va cridar molt l'atenció quan vaig començar a escriure aquesta novel·la era el punt de vista, no? Vull dir, nosaltres veiem en Barba-roja com un pirat, com el rei del mal, i Istanbul és un almirall, m'ho van dir, és de l'Institut Cervantes, que van voler abans llegir el llibre, que allà és un almirall, diguéssim, no? I jo, que punt de vista copsat, tan diferenciat, m'interessava molt. I crec que és un petit gest que pot obrir petits camins, sense gaire importància, amb aquest conflicte.
Que així és la història, no? Depenent de qui explica i depenent de quin país hi ha un punt de vista o un altre. Clar, aquest personatge per als cristians és una figura, o era una figura gairebé demoníaca, perquè, clar, va fer molt de mal a Menorca,
però
dins de l'Imperi Otomà en aquella època es va considerar un heroi, i així imagino que s'ha anat explicant la història des del punt de vista d'Istanbul, d'una ciutat turca. Què en sabem de com s'explica aquest moment de l'arribada d'en Barba-roja a Menorca, o és inclús la primera vegada que estaràs en aquest territori reflexionant això, Joan?
No, jo serà la primera vegada que estaré en aquest territori, i és una cosa que vull copsar, no? Jo sé que allà hi ha la tomba d'en Barba-roja, que la va fer un arquitecte molt famós, que té un palau, fins i tot una mesquita en nom seu. Vull dir que és un personatge... Per ells és un heroi. I jo, el punt de vista s'altre costat de la lluna, és una cosa que he tractat molt en les meves obres, i m'interessa molt, no? I copsar-ho en viu sobre el terreny me sembla molt interessant, i aportar aquesta petita coseta d'un escriptor menorquí que ha escrit aquesta novel·la, no? Vull dir, me sembla que és molt interessant des dels dos sentits, no? Però més des del punt de vista d'un menorquí, no? Perquè a Menorca és un fet que no se commemora, a diferència de Ciutadella, perquè sempre han pensat que van trair en el poble rendint-se massa pres, però jo crec que tots els que van resistir a l'estat turc són herois, i s'ha de recordar, s'ha de commemorar.
Joan, des de quin punt de vista està la teva novel·la per aquells que no hagin tingut oportunitat de llegir-la, o pels que també l'hagin llegit i vulguin entendre un poquet més, des de quin punt de vista s'aborda la visió d'en Joan Pons?
El punt de vista és un caçador d'ocells, adolescent que es topa accidentalment amb un mite que llibres d'història conten, que abans de l'atac de Barba-roja a Amor va fer una incursió a Silla, i els menorquins el van foragitar. I ell va deixar un cavall negre. Jo moltes vegades dic que els cavalls negres de Menorca poden venir d'aquest cavall ara d'en Barba-roja, amb un cartell que anunciava que ell seria el càstig del cel dels menorquins. I aquesta cosa aquest caçador d'ocells, coneix en Barbarossa i ja s'enamora d'una dona, d'una esclava que ets guia i s'obsessiona per aquesta lota i aquesta obsessió el du a anar a Istanbul.
Perquè és una novel·la el que s'ha escrit d'en Barba Roja, per tant hi ha punts de ficció i punts en què ens situen en un context històric i en fets històrics que sí que van passar.
Sí, perquè jo no la considero una novel·la històrica, però té tot el gruix, està documentat i és històric. Per això, aquesta versió tan polida que em va fer Nova Editorial Moll, hi ha un pròleg de l'historiador Miquel Àngel Casas Noves. No vull dir que jo li vaig tornar a dir, mira, si hi ha cap error, m'ho dius, i com que fem una edició nova, ho canviaríem, diguéssim, no? Però és una història de ficció, una història d'amor, una història d'aventures, i que amb un rerefons històric seriós, diguéssim, no? Vull dir que no hi ha cap error ni cap concessió, no? Però en el fons és una història d'amor, i jo volia commemorar aquests menorquins, aquests maonesos, que van resistir i que la història ja tracta com a traïdors, no? Perquè després van castigar en els caps. I clar, les elites de Mossi que trobava van trair, però el poble de Mossi va ser tan heroic com el poble de Ciutadella anys més tard.
Clar, què va passar amb tot el poble, no? Aquest és un moment dels capítols, com deia, més cruels de la història d'amor i que va canviar també el rumb de la ciutat. Com ho va fer aquell saqueig d'amor i què va passar amb els ciutadans? Clar, hi havia diferents classes, es van esclavitzar, van fugir, els van assassinar.
Vull dir, se'n van endur més de 800 esclaus, van destrossar la ciutat va, fins i tot, va haver un moment que el rei va dir, mira, abandonar la ciutat, vull dir, Silla de Menorca, perquè això és un no aturar d'atacs i això, i la deixeu deserta i vos establiu altres llocs. Amb la gent de Menorca, aquest amor que tenim per Silla i tot això, no van dir que no, que ells la volien reconstruir, però va ser una devastació, aquestes devastacions que veiem per la tele, que passen les danes aquestes, vull dir, va ser com que hagués passat un terratrèmol, no? Vull dir que la ciutat va quedar destrossada, i després també van ser molt cruels, com que havien perdut l'exèrcit del rei, encara va fer saquejos i va ser una situació molt dura i molt desastrosa.
I com arriba un corsari nascut a Lesbos a convertir-se en un dels homes més poderosos temuts de la Mediterrània d'aquella època, del segle XVI, entre aquest imperi otomà, les potències cristianes? Per què es va interessar en Barba Roja per Mo?
Perquè el que has dit tu a la introducció, l'havien atacat a Tunis i ell va decidir que es havia de venjar, perquè era un personatge que no li agradava perdre i aprofitant-se que tothom pensava que el havien derrotat, per això els frares van pensar que era la flota del rei, va decidir anar a atacar les Illes Balears, perquè en principi volia anar a Mallorca, però com que a Mallorca celebraven la victòria de reial de sobre Tunis, van fer focs, van tirar arcabussos, vull dir, van fer molt de renou i ell va pensar que estaven preparats per rebre'l i va decidir virar cap a Menorca i cap a Mona. Vull dir, era aquest desig de venjança, de resiliència que va fer aquest personatge legendari, no? Perquè molts que haguessin dit, mira, me'n vaig a Istanbul i em contra les cames, i tal vegada aquest mite d'en Barbarossa no existiria, no? I ell va dir, no, encara és problema i vaig cap a Mo.
Un mite, el de Barba-roja, que perfectament podria ser una bona pel·lícula per poder veure adaptada al cinema la novel·la d'en Joan Pons.
Sí, sí, vull dir, jo estic treballant amb el guió, he xerrat amb productors aquí de Barcelona, i jo la veig en aquesta...
Estàs fent feina amb el guió, Ida,
pel·lícula.
Molt bé.
Sí, perquè per exemple, es va fer una obra de teatre que es va estrenar en el principal de Mons, sí. Principal de Palma, i aquí a Barcelona, i va funcionar molt a nivell de crítica amb aquesta companyia de la trup d'en Sergi Marí de Menorca, i jo, així com en Sergi Marí de Clara Rússia van veure que hi havia una obra de teatre, jo també hi vaig la pel·lícula, i lligant-ho també una mica, perquè el punt de partida d'aquesta novel·la va ser ciutat d'en Bin Laden a les Torres Bessones de Nova York. I jo en aquell moment vaig pensar, com és que a Orient tenen en Bin Laden com un heroi i a Occident com un dimoni, no? I vaig veure aquest paral·lelisme que passava el mateix amb en Barbarossa, no? I és aquesta mirada de com una mateixa cosa, perquè tu dius, un got és un got, no? Uh-huh. Un got pot ser un got per Europa i per allà una poma, no? I aquesta variació em va fascinar i va ser el punt de partida.
Idò, aquesta novel·la que originalment està escrita en català, que després es va traduir en es castellà, que ratlla de la figura d'en Barba-roja, que es podrà fer aquest debat des d'Istanbul, també explicant un poc tot el recorregut d'aquesta obra des de la seva publicació, des d'aquestes adaptacions teatrals a la novel·la i aquest desig de que un dia també es pugui convertir en pel·lícula i altres traduccions, que crec que fins i tot en el rus es vol traduir la novel·la, així que bé, Joan,
ja està. En el rus ja està traduïda.
Ja està traduïda.
Sí, sí, va formar part d'una antologia de Inostranaya Literatura, que és una revista molt prestigiosa que va publicar en Boris Pasternak, i està traduïda en el rus i fa un recorregut molt polit.
Idò, que el recorregut cap a Istanbul també sigui un bon recorregut, un bon viatge, una bona experiència, que tinguis temps fins i tot abans d'anar a visitar la tumba d'en Barba-roja, el palau.
Segur.
I ja ens ho contarà, Joan. Bon viatge, que vagi molt bé.
Moltes gràcies. Adéu.
El dia Menorca, fet a casa.
I amb tots vostès, Antoni Tudurí, vingut des del castell.
Ara em toca jo.
Atenció.
Paguen bé. Diuen gràcies.
Ses cosetes...
Com es diu vostè?
D'Antoni Tudurí.
Et toca, et toca.
Que em toca.
Encima las montañas tengo un nido que nunca ha visto nadie como es. Está tan cerca el cielo que parece que ha sido construido dentro de él. Encima las montañas viviremos el día que tú aprendas a querer.
Hola, hola. Bon dia.
Sí
que ja.
Que és el cielo.
Viviendo en mi
casita de papel.
Que felices seremos
los dos.
Y que
dulces los besos serán.
Pasaremos la noche en la luna.
Viviendo en mi casita de papel.
Toni Tudurí, com està vostè? Bon dia.
Aquí, assegut.
Que m'agrada.
A la vista de Montserrat.
Oh, m'encanta quan arriba dimarts i et dic, ja el tenim aquí, Toni Tudurí, com estàs?
Ja el tenim aquí. Sí. La casita de paper.
A la teva caseta de paper de Cerdanyola, avui, ubicat.
Sí.
Fantàstic, amb unes bones vistes.
Bueno. Sí.
Sí. Sí. I no, de què m'ho ratlles avui?
No. Jo que sé.
Bueno.
De coses de bales i de com es diu, això, aquest poble que té tant de revolvori que està just en el punt d'alta de... Ceuta. Sí, perquè m'ho surt cada dia. cada dia, per tots els mitjans.
En aquests moments sí, hi ha una crisi migratòria a Ceuta. Demà, 2 de setembre, justament és el dia de Ceuta.
Sí.
I Morralles de Ceuta, Perca? Vam, què has trobat aquí?
Però és que ahir va sortir una carta del lector en el diari que comentava que entre l'any 33 i l'any 1933 i l'any 1936 es Balla de Ceuta era un home d'amor que es deia Josep Victori Gunyalons.
Així que has trobat que un batle de Ceuta menorquí, maonès.
Menorquí, sí, maonès, sí. Fill del castell i de Mó i que va néixer a Aló. I aquest home, ara, a Ceuta, té una avinguda bastant principal en el seu nom, que, per cert, li va prendre el nom a un tal general Sanjurjo, que és que s'havia apropiat abans. I és llàstima, perquè a Menorca es va comentar fa 6 o 7 anys, jo vaig escriure un article, però ja se sap, que les paraules, els endús vent i el paper serveixen per embolicar bocates, saps? O per fer netes vidres, moltes vegades. I em va agradar rememorar de cara tant de Ceuta, tant de Ceuta, tant de Ceuta, i que ningú recordi de com Menorquí va ser Balla de Ceuta 3 anys llargs en plena república, que el van tancar l'any 38 perquè jo que havia tingut uns antecedents maçònics, i ja sabem que el senyor Franco tenia una especial animadversió contra els maçons. Diuen que perquè ell va voler entrar i no el van acceptar, això és el que es diu. I clar, i això em dona peu a recordar aquest alaurenc, que té un carrer important a Ceuta.
L'avenida Alcalde José Victori Gunyalons, aquest és el carrer exacte.
Sí, amb tots els noms.
Sí, avinguda Alcalde José Victori Gunyalons.
Sí, senyora. Idò, i poc reivindicar el tema, és el que va fer un eixelebrat ahir escrivint-te una carta en el diari Menorca, on s'ha afegit una foto, una selecció d'una foto, on a la dreta surt ell i a l'esquerra surt el senyor Franco Bahamonde, sense H, sac se la va afegir després, l'any 34. Això d'haver tingut contacte institucional amb ell no el va privar d'anar a parar a l'Atxo. L'Atxo és la presó de Ceuta. No li va servir de res. Va morir allà l'any 39.
Sí, ell va anar a la presó i va morir a sa presó.
Sí, per maçó.
Sí, per maçó, va anar a la presó, mira tu.
Sí.
Sí. I saps a quin any el van detenir i quants anys va estar?
El 38, ja feia 2 anys que la cosa anava, la guerra aquesta, i el 38, que el club va anunciar, van tancar la presó, patia del cor i va durar mesos.
I va morir a la presó a quina edat?
Als 48 anys, i no vaig errat.
O sigui que a la presó va estar ben bé del seu darrer any de vida.
Sí, allotjat a la pensió a càrrec de l'Estat, sí, o de la plaça de sobirania per aquell temps. I el curiós d'aquesta foto que surt en el diari d'ahir és que és una de les poques fotos que circula, no?, on el senyor Franco va de paisà amb un capell de copa alta, diguem, els capells, sobretot els baixets, els afern, la moda de dolors una mica més alts, no és de copa, és de copa alta, i és una troballa. Sí, torno a dir que la relació institucional no li va servir de res,
perquè va acabar com va acabar.
I clar, això podia donar motiu, però molt això de xerrades dels quatre llinatges,
idò,
perquè el Victori és evident que sabem quin és.
Victori, amb i griega o amb i llatina?
No, amb i llatina.
I llatina, perquè hi ha les dues modalitats. Ja n'hem ratllat, sí, més d'una ocasió, originari del castell.
Sí, era un soldat del castell que es deia Juan. I no tenia llinatge com tanta altra gent. I després, de on eres? De Vitoria. I jo, me li foten Juan Victoria. I els fills ja els surten Victori. Ja s'ha, al final ja no la posaven per res. I aquest és Victoris, és monofilètic, que diuen, és a dir, és un primer, Juan de Vitoria, soldats, caselles, en Felip, que tira amunt, i tots els Victoris que tenim ara, amb o sense Y, si Y és un invent del segle XIX. Perquè Estudorí també l'acabaven amb Y.
També
I Salperdia també l'acabaven amb Y, perquè era més, quedava més guapo, més alterós, més estètic. Però tots els Victoris amb Y no... Són llatina que al llarg del XIX els escrivans pues, es dediquen a adornar-ho. No,
i escolta'm, Toni, d'en Josep José Victori Gunyalons, què en sabem del seu arbre genealògic? Dius que ve de Ló, d'Escastell i de Mó. Vam, qui són? Pares, llinatges?
Sí, son pare era d'Escastell i sa mare era de Mó. Ara podem fer enrere fins al primer Victòria i els Gunyalons fins al primer Gunyalons. Pam, Gunyalons és un llinatge que, segons diu en Fernando Martí, dic textualment, diu llinatges dels monarquins, diu aquesta paraula és d'origen germànic deixada a Catalunya pels visigots. Es deriva de l'arrel guan, que significa esperança. I està documentat a Catalunya al segle XII, o sigui que és bastant antic. El primer que tenim conegut, lligat, és en Guillem Gunyalons, que es casà l'any 1579 amb una Saurina Villalonga, que era el senyor de Toraixa. I també ell era pagès de Tornaltí i més tard de Rafal de Montagut, i que va morir l'any 1621, saps el que diuen en Fernando Martí, l'arxiver. O sigui que tenim dos llinatges del segle XVI posats aquí. Un que neix a Castell com a tal, que és Victòria, i un altre que ve d'origen català pur, se suposa que dels quan venia 1287, o pot ser un poc més tard.
Això Gunyalons.
Hi ha un Gunyalons.
I des...
No, dic, bueno, de Gunyalons saps tu, una... Aquesta que, l'actriu, no?
Sí, que també té casa per aquí, que Àngels. També n'Àngels Gunyalons, que té casa a Ló, i que també té... Pues... Sí, sí, orígens
menorquins. I el primer bisbe menorquí, tret d'en Severo, que vés a Sebre al segle IV, o cinquè, era en Guillem Gunyalons Coll, que va néixer a Ló, també, i que va ser anomenat bisbe de Solsona l'any 1700. O sigui que té tradició. I, bueno, poc més podem parlar, perquè sí, una cosa que està molt clara, el llinatge Franco és molt era molt freqüent a Menorca.
Què et sembla si del llinatge Franco en relem la setmana que ve?
Bueno, sí, podem xerrar del Franco i d'aquest menorquí, i dels Bahamonde, aquest que també té la certa gràcia.
Idò, vinga, Franco, i Bahamonde, per... No, dimarts que ve no, que dimarts que ve tenim festes d'amor, per tant, haurem de reubicar la secció la setmana que ve. És que tot et cau en dimarts, sí, estimat que... Tudorí.
Bé, no, sí, menys feina.
Tot l'important cau en dimarts.
És dia que avui faig. Posarem condicions aquí.
Ara passarem.
En Bremot protesta.
Passarem comptes perquè no protestin Bremot.
Missió Lecoq, on s'ha entès Missió Lecoq?
Lecoq el tenim... Ara està dormint, està adormit.
Està de vacances.
No, mira'l, aquí el tenim.
No, ja ha sortit.
Escolta'm, espera que amb un anam no te'n vagis, que en Pere m'ho ha de recomanar.
Els nostres ulls, les espines, són fetes d'un mirant dins. Els nostres ulls, les espines, són fetes d'un mirant dins. Clavat a l'aire, balins de plom encetant brusquines, rebejada amb carmesines, imatges d'un altre cor.
Quin concertet avui, que mos espera?
Sí, qui canta és la guitarrista i cantautora menorquina Anabel Villalonga, que actua avui a les 9 al Castell de Sant Antoni a Fornells amb un concert que vos recomanem.
vida, una abraçada a Anabel, no us la perdeu, cap allà. Ai, senyor Papa, perdó, deia... Senyor Papa, no està gens bé, eh, que no, Toni?
Eh?
Senyor Papa, no està bé. No li podem dir senyor.
Senyor Papa?
No, en el senyor Papa, en el Papa de Roma. Bueno, hombre, ara no...
Su santidad,
això,
la seva santidad.
Això, veus, no ho he dit bé, jo.
Papa...
M'he equivocat. No sé. Bueno, senyor Tudurí, fins la setmana que ve. Forta abraçada a tota la gent que mos
no,
escolta.
No, la setmana que ve m'has dit que no. Que
bueno,
que...
ara mirarem quin dia, potser ho podem fer dimecres o dijous.
Bueno,
pengem i ara xerram. Fins demà, Pere.
Fins demà, que vagi bé.
Fins demà, família. Adeu. Abraçades adeu. De l'equip.
Adéu.
Adéu, adéu.
Que vagi bé.
Igual, igual.
Propíssim. Adéu, 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 adéu.
IB3 Ràdio. Les notícies de la una.
Bon dia, el PSIC proposa apujar 2 euros l'impost turístic i declarar zones tensades a les Balears per poder posar així